Per descobrir l'hotel amb història d'avui, ens hem de situar a París, a la Ronde des Immeubles, un dels 20 districtes en el que està dividida la ciutat. Exactament el districte 11. Hem de dir que es troba situat ben bé al centre, a la riba dreta del riu Sena. Aquest districte té força importància històrica i també és una zona d'oci on en èpoques d'abans de la pandèmia podien freqüentar bars, discoteques, també a la plaça de la Bastilla i al carrer Overcamp. L'hotel que hem triat té vistes a l'extrem octogonal de la plaça de la Vendôme i està considerat com un dels hotels més luxosos i reconeguts del món. Segur que molts de vosaltres ja heu endevinat que parlem del Ritz de París. El Ritz va ser fundat per l'hoteler suís César Ritz i el xef Auguste Escoffier el 1875. Es va construir darrere de la façana d'una casa del segle XVIII. Aquest establiment va ser el primer d'Europa que va oferir una sala de bany, telèfon i electricitat per cadascuna de les habitacions. No oblidem que parlem del 1875. Llavors aquests serveis eren poc freqüents. I va ser just aquests serveis, entre d'altres coses, el que va marcar la diferència, donant a l'hotel una reputació d'establiment de luxe, una reputació a la que també van contribuir els clients que han anat passant al llarg de la seva història per les instal·lacions del Ritz de París. La suite més gran de l'hotel, anomenada Imperial, va ser catalogada pel govern francès com a monument nacional. Imagineu-vos les característiques d'aquesta habitació. També s'ha de ressaltar que durant anys Coco Chanel, exactament Coco Chanel van ser 3 dècades que va viure a l'hotel, però també va viure Ernest Hemingway. Va ser habitual de l'establiment. De fet, això no és massa estrany, perquè aquí a Barcelona, per exemple, en el que era l'antic Ritz, avui Palace Barcelona, doncs van viure Xavier Cugat i Dalí, sense anar més lluny.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine.
Anem per la història d'aquest sorprenent establiment i començarem per l'arquitectura. L'arquitectura és clàssica, de finals del regnat de Lluís XIV. La façana va ser dissenyada per l'arquitecte reial Jules Arduin. I a finals del segle XVII, aproximadament, el 1705, Antoine Vitaux de Vallée construeix una residència privada que va ser ocupada per algunes famílies nobles en aquest edifici. Més tard es convertiria en l'hotel Gramont. El 1854 s'instal·la a l'edifici la institució financiera Crédit Mobilier. Un temps l'hotel L'Assun, que també va ocupar aquest edifici. Durant la Segona Guerra Mundial, els alemanys van ocupar el que era l'hotel i el van convertir en un centre d'operacions. El 1976 moria Charles Ritz. 3 anys més tard, els membres de la família van vendre l'hotel a l'empresari egipci Mohamed Al-Fayed. I en aquest punt volem recordar que el 1997, després d'haver sopat a la suite imperial, sortien del Ritz Diana de Gales i Dodi Al-Fayed, fill del propietari. No arribarien al seu destí, un tràgic accident va acabar amb la vida dels dos. L'hotel, que té prop de 160 habitacions, ocupa els edificis Vendôme i Cambon. Algunes de les habitacions donen a la plaça i d'altres al jardí, que està situat en la part posterior de l'edifici. Un dels seus bars està dedicat a Hemingway i pel que fa a la gastronomia, doncs el restaurant L'Espadon, reconegut internacionalment, atrau a xefs de tot el món per fer staff en aquest restaurant. També aprenen a l'escola Ritz Escoffier. Les habitacions i les zones comunes del Ritz de París i la societat que visitava l'hotel han estat presents en algunes importants obres de literatura, com per exemple La Fiesta de Hemingway, la novel·la Suave en la noche de F. Scott Fitzgerald o la comèdia de Billy Wilder Love in the Afternoon. entre moltes d'altres, perquè sempre ha estat l'escenari d'importants temes literaris i també temes de cinema.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
I per acabar, algunes de les anècdotes que s'han viscut al Ritz de París. El 25 d'agost de 1944, Hemingway entra a l'hotel armat amb una metralleta. Tenia com a objectiu desallotjar els comandaments nazis que ocupaven l'hotel, però va calcular malament el temps i resulta que quan ell va entrar ja havien marxat. Llavors, clar, va decidir que potser la millor manera de celebrar-ho era situar-se en el bar i diuen, no sabem si pot ser veritat, que va arribar a prendre uns 50 dry martinis. I no deixem el bar del Ritz, perquè tampoc deixem l'escriptor, de fet, no? Perquè sembla que el barman de l'hotel va crear el Bloody Mary. El Bloody Mary en honor de la dona de Hemingway, que es deia Mary. No era tant perquè a ella li agradés aquest tipus de còctel, sinó perquè no pogués olorar l'alcohol que havia pres el seu marit. També cal esmentar l'habilitat del director de l'hotel durant l'ocupació nazi, va fer creure als alemanys que els millors vins i conyacs de la seva cava eren la reserva personal de Goric. Així que va salvar la bodega de l'hotel. Pel bar del Ritz de París han passat personalitats molt importants de tots els àmbits. Jean Cocteau, Sartre, Scott Fitzgerald o Marcel Proust, entre molts d'altres intel·lectuals. El Ritz de París va començar la seva història d'amor, l'Audrey Hepburn i en Gary Cooper, a la pel·lícula Ariane, I són tantes i tantes les anècdotes i tot el que ha passat durant la història que, clar, no deixa de sorprendre. Aquesta seria només una petita part de la història del Ritz de París. De fet, la part que s'ha fet pública, com tots els hotels en aquest establiment, s'han amagat moltes més històries apassionants que no sabrem mai, perquè la discreció dels directors doncs fa que no surtin al carrer. There's a bridal suite, one